Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Iago Moreno i el Jordi Carretero a les vies de so, avui el David García a la producció i la Marta González i el Pol Brugaroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. S'activa el Brexit, com sabeu, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea va de debò entre amenaces i retrets que hem pogut escoltar o llegir aquests últims dies. Alguns líders europeus, començant per la cancellera alemanya Angela Merkel, demanen parlar de futur després de l'anomenada desconnexió. No hi ha marxa enrere, però la realitat de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea ens fa reflexionar sobre moltes qüestions, per exemple, la manca d'integració i d'un discurs cohesionat per part de tots els països membres de la Unió quan es tracta d'afrontar qüestions socials, com ara l'acollida dels refugiats, o mediació en determinats conflictes, com ara el de Síria, i en el passat van ser altres, el de l'antiga Iugoslàvia, per exemple. Ens trobem davant un fet històric que, com dèiem, requerirà molta cintura política, un diàleg que no té marxa enrere tampoc, i sobretot voluntat de conciliació i de pau. S'hi han referit moltes persones al Brexit en els últims dies. És el cas, per exemple, de l'arcabisbe de Westminster, que en una entrevista que publicarà aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana, diu que l'Església fa palès que la unitat europea és una realitat que cal aconseguir i que està viva. Sobre el Brexit parla precisament d'aquesta manca d'integració i diu que un dels elements del Brexit és la por a la immigració, però afegeix que no creu que sigui un tema essencial que hagi portat a aquesta situació. Ho diu el cardenal Vincent Nichols, com dèiem, l'arcabisbe de Westminster, a Anglaterra. Comentarem reflexions d'aquest estil i, per descomptat, d'altres que puguin anar sorgint. Per fer-ho, ens acompanyen avui Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu i economista. Senyor Xavier Ferrer, bona tarda, benvingut.
Bona tarda a vosaltres.
Com està? Bé?
Bé, bé.
També saludem Josep Vila Abelló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Barcelona. Senyor Vila Abelló, bona tarda, com està?
Hola, bona tarda.
Molt bé.
Estic bé.
Molt bé, gràcies a Déu. Ara per primavera venen pluges, ara fa sol, després torna a ploure, ja ho sabem com va això.
És la primavera.
És la primavera. Senyors, i el que no és una primavera precisament és el que està passant a Europa amb el Regne Unit. Com interpreten vostès el Brexit per començar, si els sembla fer un primer diagnòstic? Vol començar el
bé,
senyor Ferrer?
De fet, el Brexit és una situació que s'ha de gestionar, però que segurament molts no voldrien que s'hagués produït. Però va haver un referèndum, el referèndum va donar els resultats que va donar i ara s'ha de gestionar, i curiosament el gestiona una persona, May, la Theresa May, que havia apostat pel Remain, per quedar-se. A veure, és un trencament, un canvi molt, molt, molt important, perquè se'n va un país, el Regne Unit, que és el 15% del producte interior brut europeu, que té capacitat nuclear, molta capacitat de defensa, per tant, no se'n va a un país qualsevol. Es porten 44 anys ja de convivència, milers de lleis hauran de ser reformades, i dintre d'aquest procés que s'obre amb la presentació de l'article 50 o de la carta d'aquesta setmana passada de Theresa May a Brussel·les, doncs s'obre un espai molt complex de negociacions en les que, ja ho hem vist, només han passat 3 o 4 dies, que en la presa de posició només, encara no ningú s'ha assentat, hi ha alguns s'han sentit al·ludits, no?, amb el tema de Gibraltar o amb el tema de diferents posicionaments, perquè serà molt complicat, i hem de tenir en compte que, pensant ara ja només amb els britànics, que fa molts anys que, o molts segles que se senten potents i capdavanters en moltes parts, diguem, del món, i han tingut un imperi, encara alguns doncs, es pensen que l'estan, diguem, gestionant a través de la Commonwealth, doncs no serà fàcil, perquè ells, com han dit moltes vegades, no tenen amics, tenen interessos, i aquests interessos els fan valguer. Avui, aquests dies, ha sortit el tema de Gibraltar comparant amb les Malvines, i per tant, i després de l'altra banda, la posició de la Unió Europea de moment sembla molt dura, i ho ha de ser-ho, perquè si no es fa un acord, diguem, com el que es pot tenir amb Noruega o amb Suïssa, doncs es donen algunes prebendes en el Regne Unit, al cap de 4 dies en vindrà un altre. Però una mica la feblesa de la Unió Europea amb aquesta manca de capacitat política que té és que en algun moment donat doncs els 27 poden no anar junts. I aquí hi ha una mica el punt dèbil d'Europa. Veurem com va, tindrem temps de parlar-ne.
És oportú que posi, senyor Ferrer, el cas de Noruega, l'exemple de Noruega, però fa més de 20 anys va votar en referèndum no entrar a la Unió Europea, precisament va ser l'efecte contrari. També hi ha hagut països que han decidit lliurement entrar o no entrar, segons el cas. Sí, sí. No? En aquest cas, Noruega va preferir no entrar al club comunitari. Senyor Vila Abelló, quina anàlisi fa per començar?
Bueno, em sembla que ja és la tercera o quarta vegada que vinc aquí
a parlar del tema.
Micròfon, a parlar del Brexit. I jo recolzaria, o sigui, refermaria o subratllaria el que ja vam dir una vegada, que a mi em sabia molt greu, eh? Jo, abans de que es produís la votació, deia que si guanyava la sortida estaria molt trist. Però un article que vaig rebre d'un francès, del Catremer, que deia... sisplau, senyors inglesos, marxin, me va fer reflexionar. I aleshores, aprofitant allò de les mancances i agafar virtut, De Gaulle se va oposar molt a que els anglesos, els britànics, perdó, entressin a la Unió Europea, i potser sí que ara, i el fet ja és que surten, i ho tindríem que aprofitar per aprofundir una mica la Unió. Perquè amb ells era més difícil. Amb ells era més difícil, perquè ells no volien cedir sobirania. I aleshores, potser ara és el moment de, ja que ha vingut això, aprofitar-ho per aprofundir la sobirania. He estat llegint molt aquests dies, articles i gent, i sempre surt la mateixa paraula. O la mateixa... el mateix dictamen o d'això. És, hem de millorar el dèficit democràtic de la Unió. I bé, a mi això em sorprèn, el dèficit democràtic, perquè parlar de dèficit democràtic és perquè potser no hi ha prou unió, no perquè n'hi hagi massa, perquè el Parlament té un estatus forçament democràtic, el Parlament Europeu, on estic parlant. El problema és el govern, que el govern no depèn directament de les decisions dels ciutadans, sinó transmet la reunió de lo que diuen els altres governs. Aleshores, i perdoneu-me, potser me n'he anat una mica massa per la rama amb tot això, però fent un diagnòstic clar. Ara estem en un moment molt difícil i molt complicat. Hi ha una negociació que és lògic que les posicions siguin dures al començament, perquè si comença cedint, l'altre sempre se n'aprofitarà. Que es resultarà que el que s'acabi firmant ha de deixar disgustats a tots. Perquè quan tots estan disgustats és que l'acord ha sigut bo. I ja veurem el que passa. No vull estendre més perquè m'estendria, però hem d'anar fent diàleg.
Sí, gràcies. Ja per fer diàleg, i ara precisament el que anem a fer després, abans de continuar el diàleg, és repescar i recordar la pregunta del dia. Tenim una pregunta del dia que des de les 8 del matí està posada en el web radioestel.cat. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui us preguntem com es pot gestionar millor el Brexit a nivell europeu. Podeu optar entre tres opcions, amb tota la pressió sobre el Regne Unit perquè no ens perjudiqui, amb voluntat conciliadora, pensant en l'interès general, o bé amb un diàleg permanent per enfortir la futura Unió Europea. Fins ara l'opció més votada és amb un 55%, l'última opció amb un diàleg permanent per enfortir la futura Unió Europea. Ens han arribat uns comentaris d'en Jordi Xavier Romero Álvarez. Ens diu, potser arribarà un dia en què el Regne Unit torni a demanar el seu ingrés a la Unió Europea. No oblidem-ho. I un altre comentari d'en Màxim García ens diu, si el Regne Unit se'n va, em sembla que la Unió Europea no ha de gestionar res. Que se'n vagin i punt. Europa ha de seguir el seu camí amb els països que lliurement en formen part. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes a través de radioestel.cat.
Gràcies, Marta. Tornem a recordar la pregunta del dia. Teniu temps fins a les 8 durant el programa, però també, lògicament, en les properes hores, perquè està posada a la web aquesta pregunta fins demà a les 8 del matí. Com es pot gestionar millor el Brexit a nivell europeu? Bé, vostès com respondrien?
Jo crec que el Brexit, des del punt de vista de gestió del Regne Unit, l'haurien de gestionar d'una manera suau. Per què ho dic? I no sé si serà així. De moment, les primeres premisses no són així.
Són dures, no?
Però per què dic suau? Perquè el Brexit, el Regne Unit ha guanyat per un 51 a un 49%. Per tant, vol dir que hi ha la meitat de la població que no hi està d'acord en marxar. I aquí obro doncs, un parèntesi que dintre de la distribució de la població hi ha zones que tenen la seva pròpia identitat, com Escòcia, que van votar el 62% en quedar-se, o Irlanda del Nord, que també va quedar, va votar per quedar-se pels ajuts que té i tal. Per tant, si el Regne Unit hauria d'iniciar una negociació, diguem, suau, respectant el que ha sigut aquesta votació, que és un 50%, i des del punt de vista de la Unió Europea, que ha donat sempre mostres de consens, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè s'han de posar d'acord 27 estats i posar sobre la taula el que volen els 27 estats, doncs també s'iniciarà des del punt de vista de consens. El tema és que veurem cap on van evolucionant. Ja torno a dir el que està passant els primers dies després de l'obertura d'aquest article 50, el que ha passat, doncs no demostren que anem cap a una negociació senzilla, tot i que les posicions britàniques no venen específicament del govern, sinó que venen d'antics governants o de posicions potser més nacionalistes.
Uh-huh. Senyor Vilavelló.
Bé, jo crec que les tres respostes que proposen vostès,
sí.
Jo estic claríssim a favor de la segona, la voluntat conciliadora. Hi ha que haver conciliació. Això no vol dir, dintre de tota la negociació hi ha teatre, hi ha molt de teatre. I el teatre és important, i quan surts pues, has de dir si no ens donen tot el que volem, no participarem ni col·laborem amb la defensa d'Europa, que això diuen els anglesos. Això és una amenaça molt dura, molt dura. Però és teatre. Per part dels europeus, la Merkel ha dit alguna cosa, però els negociadors, el senyor Barnier, que jo conec personalment, per cert.
Molt bé.
És un gran negociador, és un home molt suau, i que crec que ho farà molt bé, No s'ha manifestat, i ha fet bé. Ha deixat que es manifestin al làtere. Gent d'allò, la senyora Merkel, l'altre, el senyor Tusk, precisament, el polac, el president, és Tusk.
Donald Tusk. Tranquil.
No, tendim molts a pronunciar l'anglesa.
Sí, com Donald Trump, no?
Sí. S'han pronunciat, però no d'una manera tan dura. Jo crec que hi ha d'haver voluntat conciliadora, però és que hi ha molts aspectes. Flecos, que se'n diuen, n'hi ha la tira. I serà molt, molt difícil. I tenen que cedir uns amb uns i els altres amb els altres.
Aquesta és la
gran... diàleg permanent, això és una barbaritat. Diàleg permanent, el diàleg per enfortir Europa, això és una cosa a part, que no té res a veure amb el Brexit. Aquest diàleg per enfortir Europa l'han de tenir els socis que es queden, potser en paral·lel, però d'una manera bastant a part totalment, perquè els anglesos se'n van, i és els britànics, perdó, sempre dic anglesos, els britànics se'n van, i això és un fet consumat. No crec que es pugui tornar enrere.
Sí, jo voldria ara incidir, ja que hem dit els anglesos i que és un fet consumat, a veure com acabarà això, perquè igual s'aniran els anglesos, però no tots els britànics, per el tema d'Escòcia.
Aquí entrem en la gran qüestió de la sobirania, si aquest referèndum...
Que això ha obert, altra vegada, la realitat escocesa, diguem.
El Regne Unit pot deixar de ser un Regne Unit.
Sí.
Pot ser un regne desunit, o alguns poden passar a ser regnes o repúbliques.
El que passa que...
No saben què. De moment, el que ha demanat la sortida és el Regne Unit.
Sí, sí.
En qualsevol cas, és una discussió complexa, perquè el Regne Unit, en el referèndum que va convocar David Cameron com a primer ministre, anaven tots junts. La qüestió és que... I a Escòcia s'ha votat fa més de 2 anys només referèndum va guanyar el no a la independència.
Jo crec que el Brexit, en general, és una mala notícia, diguem, per tothom, però, clar, com que és un tema, diguem, que s'ha fet amb un referèndum democràtic, doncs s'ha de gestionar. Però mala notícia pels britànics, que ho han de gestionar, i potser alguns segur que sí, però alguns altres no en tenen cap ganes, però ho han de gestionar. I, a més, ha obert unes situacions internes del Regne Unit que estaven més tranquil·les, una absolutament tranquil·la, que havia sigut molt complexa abans, que és l'Irlanda del Nord, doncs s'ha tornat a reobrir i hi ha la possibilitat de la reunificació irlandesa, i l'altra amb Escòcia, que segur que intentaran fer un nou referèndum, perquè a més els avala que van votar a favor de quedar-se un 62%. Jo, la setmana passada vaig estar a Roma amb la marxa, aquesta marxa per Europa i tal, hi havia el Moviment Europeu Internacional i Federalistes sí. Europeus van organitzar unes jornades de debat i reflexió i després una manifestació per una Europa més bueno, solidària, més democràtica i tal. La jornada, o sigui, vull centrar-me només en un speech, un discurs que va fer un eurodiputat escocès, que tothom més o menys anava dient la seva i et podies imaginar que faria un discurs, diguem-ne, nacionalista escocès, i no. Ell va dir que se sentia europeu, que volia seguir sent europeu, que el seu país, Escòcia, havien votat per ser europeus i demanava ajuda perquè els deixessin ser europeus de la Unió Europea. O sigui, un discurs europeista en un entorn que tothom és europeista, i diguent, ei, ajudeu-nos a quedar-nos aquí, que és allà on estem, si els altres volen marxar, que marxin. Per tant, és un tema intern que el tenien, diguem, calmat i que també l'han obert, a part de la complexitat que té de negociació amb el Regne Unit, amb la Unió Europea, perquè d'alguna forma el que es vol en el Regne Unit és entrar amb el tema de la immigració i dels treballadors. Però no volen marxar del mercat únic. Esclar, tot no es pot tenir, la vida, no? Uh-huh. Per tant, serà fàcil.
No tens tota la raó, i jo estic d'acord amb quasi tot.
No cal gastar en tot, eh?
El que passa és que jo... he estat parlant molt del problema dels britànics. I, clar, jo estic aquí. Estic a l'altre costat. A mi el que em preocupa és el problema nostre. Ells, que s'apanyin, som buscats, no?
Sí,
ja els ajudarem.
Però ens afecta, ens afecta.
I tant. Aquesta és l'altra qüestió que volem analitzar. Fins a quin punt ens afecta?
Però això ens afecta molt, sí, en el sentit de dir que això, evidentment, ens perjudicarà en un cantó i a l'altre. I això hi estem tots d'acord. Tots sortirem perdent. Tots sortirem perdent. Aleshores, el que jo intento és que les pèrdues que es produeixin no hem d'anar a dir t'anem a fastidiar al màxim a tu, que has volgut marxar, encara que això també em perjudiqui a mi. Això és el que no s'ha d'arribar.
Això no seria desitjable. Moralment no és ètic. Sí, no és...
Ara bé, si hi ha un moment determinat en què algú ens perjudica més a nosaltres per beneficiar amb ell, doncs si hem de cedir perquè amb altres coses cedeixen, ho cedirem, però no gratuïtament. Sí, perquè, clar, Gran Bretanya és molt diferent que Noruega. Noruega, sí, sí, en aquells moments que va dir que no, per un cantó tenia un petroli a un preu altíssim que rejava. Jo no necessitava ajuda de ningú, és un país molt aïllat, molt aïllat. Jo recordo quan jo vaig viure un temps a Suècia, que dels noruecs em parlaven, deia...
Els
noruecs tots són marinos, mercants.
I són 7 milions d'habitants, o 8, o sigui, són poc
grans. En un país molt gran.
En aquella època era, de més, molt pobre, i quasi tots, o sigui, el que avui són els filipinos quan van en un barco, eren els noruecs en aquella època. Quasi tots estaven embarcats a marina mercant perquè no tenien cap més sortida.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vilavelló, i amb el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer. Estem parlant del Brexit, una dada que hem conegut avui de la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges és que es preveu un creixement de l'ocupació hotelera entre un 12 i un 15% aquesta Setmana Santa en relació amb l'any passat, xifres que reforcen la sensació de recuperació del sector turístic. I és que el Brexit no espanta els turistes britànics. Molts britànics vindran aquí per Setmana Santa.
De fet, en venen 15 milions cada any. Hi ha 700.000 britànics que tenen casa a l'estat. Per tant, jo crec, per més que pugui afectar el Brexit econòmicament, s'ha de suposar que els britànics, o la majoria d'ells, seguiran poguent venir. Sí que és cert que, segons com vagin les negociacions, o si baixa, diguem, la lliure, com ja ha baixat, doncs els hi costa més comprar més car, comprar euros, i els hi costarà una mica més venir aquí. Però tot i així ho segueixen trobant més barat que allà, per tant no crec que afecti. En l'àmbit més concret de Catalunya tampoc ha d'afectar, el turisme és el que acabem de parlar, però les relacions comercials, recordo que Catalunya les exportacions de Catalunya en el Regne Unit és un 6% del total i les importacions un 2,5%, per tant no es preveu que hi hagi algun efecte fort o significatiu respecte a l'economia catalana. A mi el que parlàvem abans, el que em fa una mica de por, i també, diguem, greu dir-ho, però s'ha de dir el que... És que en aquesta negociació, que serà llarga, el que no hauria de passar, és el que exposaré seguidament, que és que la Unió Europea es presenti una mica, diguem, disgregada. O sigui, els 27 haurien de ser una unitat. Parlo amb la negociació amb el Regne Unit, no tant amb les altres coses, eh? O sigui, amb les altres... I em fa por que els britànics, que són uns experts negociadors, doncs, que també busquin un moment trencar aquesta cohesió interna de la Unió Europea vers el Brexit, que va estar present en la reunió de Roma, en l'última del cap d'estat i de govern.
Sí, amb la celebració dels 60 anys del
sí,
Tractat de Roma.
Com que tampoc Europa, la Unió Europea va ser en el seu millor moment de cohesió interna, només que amb algun tipus de negociació algun país dels 27 es pugui sentir no ben acollit internament o així, doncs pot jugar la carta de desunió. Això seria un punt en contra de la fortalesa d'Europa.
Això és veritat, eh? Amb això jo ja
he avisat. Apunto per la...
Més, és veritat
per la unitat.
Que els inglesos, la diplomàcia inglesa, ne sap molt.
Per això, sí.
El divide i venceràs, ho tenen per la mà. Jo crec que ha estat molt, molt hàbil el nomenar ja, per part de la Unió, els negociadors.
Sí, sí, sí.
Això ha estat molt hàbil, molt ràpid. Ja dir, és aquest senyor i és aquest equip.
I és amb aquests que heu de parlar.
Sí, sí. I, aquí,
I parlen en nom de tots. No?
Els britànics intentaran parlar amb els eslovacs...
Els hongaresos, els no sé què.
Amb els qui sigui. De totes maneres, jo el que vull reafirmar aquí és el gran favor que ja ens han fet. O sigui, entre el Brexit i la victòria del senyor Trump, han fet... Sí. Que baixin els populismes. I Holanda ha sigut el primer exemple.
Sí, sí.
No sé si no hi hagués hagut Brexit i no hi hagués hagut la victòria del president del Mr. Donald, què hagués passat a Holanda?
I veurem què passarà a França, però sembla que té menys opcions ara per ara.
Sí, no, però és que,
sí. Que abans.
Era segur que la Le Pen hagués quedat primera,
sí, a la primera volta.
I a més, amb molta forta distància. I era possible, segons les estadístiques d'abans, que hagués perdut la segona volta. Però sí, que ara les estadístiques estan canviant. Ara potser perdrà inclús la primera volta. Passarà a la segona.
Sí, això sí.
Inclús pot perdre la primera volta, a més, davant d'un senyor absolutament desconegut, com era el senyor Macron.
Sí,
vull
sí.
dir que...
Sí, però que
amb això ens ha beneficiat molt.
Sí, sí.
Amb
sí.
això ens
ha
beneficiat.
Jo crec que una Europa més forta, més sòlida, més cohesionada, sí, més unida.
Sí, no? I més, jo crec que aquí, a vegades, has de tocar fons perquè la gent reaccioni, no? I estem a punt de tocar i, bueno, doncs, hi ha aquestes manifestacions a Berlín i l'europeisme, això que vaig poder veure jo, diguéssim, a Roma, doncs que va haver també molta activitat de gent de diferents països, que és la ciutadania que es mou, que feia molt temps que no es movia, doncs sembla que hi ha com un revulsiu ciutadà que diu, bueno, escolta'm, hem de reaccionar, i això es fa saber en els polítics, no? O en els que dirigeixen la Unió Europea en aquests moments, escolta'm, que va en sèrio i heu de... És probable, o esperem que sigui així, és que hi hagi aquest revulsiu. D'altra banda, o aquest moviment ciutadà que... D'altra banda, també hi ha d'haver un canvi en la Unió Europea, en la construcció europea. Això no és tant Brexit, però un canvi en les formes de funcionar de la Unió Europea i apropar-se més a la ciutadania. No pot ser que es tracti el tema de refugiats com s'ha tractat i que el 80 o 90% de la ciutadania no hi estigui d'acord. Les polítiques s'han de fer d'acord amb la gent que... I aquí és una mica aquest dèficit que a vegades es diu democràtic, perquè hi ha la contradicció de que ens pensem que tota la gestió dels refugiats es porta des de la Unió Europea i són polítiques que encara estan en mans dels estats, igual com amb la crisi econòmica, que també s'hauria de ser més mirada que les desigualtats no vagin creixent com creixen, perquè si fem una Unió Europea que al final no connecti amb la ciutadania o que deixi la classe mitjana una mica malmesa, no ens en sortirem, encara que, digués, des d'un punt de vista més utòpic, vulguem una Europa. Hi ha d'haver aquesta cohesió interna.
Bé, doncs avui amb Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, i amb Josep Vilà-Balló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, hem analitzat el Brexit. Ens queden uns pocs minuts. Potser els vull recordar una reflexió del cardenal Vincent Nichols, arquebisbe de Westminster, que era la setmana passada a Barcelona participant en el simposi del Consell de Conferències Episcopals d'Europa, i en una entrevista que publicarà aquesta setmana a Catalunya Cristiana diu que un dels elements del Brexit és la por a la immigració, però afegeix que no creu que sigui el tema essencial que ha portat aquesta situació. Quin paper ha jugat la immigració, potser la personalitat pròpia britànica o altres factors en el Brexit i en com s'ha de gestionar ara?
No crec que la migració... O sigui, ha jugat per la comunicació mediàtica. Probablement Gran Bretanya és el país que més immigració ha tingut. Només cal anar pels carrers de qualsevol... Bueno, de Londres, evidentment, però això per veure la quantitat de races que hi ha en allà. Per tant, vull dir, tindrien que estar acostumats. I, a més, jo diria que ho han gestionat molt millor, per exemple, que França, que França té un gran problema d'integració amb les banlieues, amb la gent de les ex-colònies franceses. En canvi, els anglesos no. Per tant, més que la immigració en si, ha sigut la venda mediàtica de la informació sobre el que és la immigració. I més contra el fontanero polaco que el paquistaní que ja fa tants anys que tenen. I aquest és un tema que amb una pinzellada, si m'ho permets, te diré. Jo hi he estat lluitant, i a més era el meu projecte de tesis doctoral, de parlar de la creació de la consciència europea dintre de la població. I entenia i deia que el mitjà més important per crear patriotisme és la televisió. I això ho han entès tots els dictadors, des de Hitler, que amb els seus... el senyor Franco, que va crear la televisió espanyola, tot això. Tingues una televisió i la tindràs. I llavors, per això lluitava molt jo, perquè hi hagués una televisió europea que ens estigués dient que és necessari pertànyer a una Europa i sentís europeu.
Ara, però això ha canviat molt.
He llançat la tesi i ho he deixat perquè veig que no ho fan.
I hauràs d'incorporar les noves tecnologies.
Les noves tecnologies, les xarxes socials...
Que ho canvien
tot. Ho han de fer els altres.
No, que per fer-la.
Alguna síntesi final en aspectes positius i negatius al Brexit per nosaltres, sobretot, per als catalans? Què passa, per exemple, amb molts catalans que estan estudiant al Regne Unit o treballant, i molts de nacionalitat espanyola en general?
De fet, hi ha 3 milions d'europeus que treballen al Regne Unit i 1.200.000 de britànics que treballen pels països.
Seguint la terminologia post-Brexit, diguéssim.
Sí, aquesta Londres, que és una ciutat multicultural com d'altres, clar, és... El Regne Unit ha sigut molt integrador a través del Commonwealth, que ho han fet molt millor que altres països. De fet, l'alcalde de Londres és un
musulmà.
D'origen musulmà i d'origen paquistaní. A veure, jo entenc que totes les societats troben la manera de sortir-se'n, i s'ha de veure això com una... s'ha de gestionar, perquè ha sortit democràticament el referèndum així, i Europa hi ha de trobar l'oportunitat de tirar endavant sense els britànics o una part d'ells. I hi ha molt a fer. De fet, per acabar, el que hem de fer és el salt qualitatiu d'anar cap a l'Europa econòmica i l'Europa política. Perquè un espai tan gran de 500 milions de ciutadans amb 27 estats ara, si no tenim una cohesió política, no es pot mantenir, especialment amb com s'ha demostrat, en moments de crisi.
Amics oients, animeu-vos a votar encara fins a les 8 de demà. A les 8 del matí de demà teniu temps. Com es pot gestionar millor el Brexit a nivell europeu? Teniu la pregunta a radioestel.cat en 3 possibles respostes fins a les 8 del matí de demà, com dèiem. Gràcies, Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, i Josep Vila Balló, del grup senyor del Col·legi d'Economistes. De tots dos, fins la propera. Bon vespre. Adéu-siau.
Gràcies, adéu-siau.
Arribem a les 8. Avui ens quedem a la veu de Càritas.